A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Comencem parlant d'habitatges perquè cada cop hi ha més gent que viu de lloguer a Barcelona, tot i els elevats preus. Avui en dia hi ha més persones que aposten pel lloguer envers de la compra. En concret, un pis de lloguer li costa a un ciutadà, a una família, el 43% dels seus ingressos, quan, si el compren i hipotecar, és d'un 30%. Tot i que és més rentable comprar que no llogar, cada cop hi ha més persones que lloguen. Ho parlem amb el Joan Carles Codina, el nostre expert en immobiliàries. Ell és advocat del sector immobiliari i professor de l'Autònoma de Barcelona, advocat d'Escoda Codina. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què cada cop hi ha més gent que aposta pel lloguer quan surt més car que la compra?
Bé, això és una... Hem de fer aquesta pregunta si és per un tema de convicció o per un tema de necessitat. Perquè està clar que en algunes àrees, sobretot Barcelona, ja parlem de Barcelona, el lloguer està sent més car que la compra, però clar, els requisits que ens demanen per comprar no tothom té accés. Estic convençut que moltes d'aquestes persones que han optat pel lloguer a Barcelona és perquè no poden comprar. Perquè la nostra cultura fa que un dels valors importants quan et decideixes tenir un habitatge propi com una opció preferencial sigui la compra, no? Però clar, per comprar els bancs no t'estan financiant al 100%, per tant, has de tenir com a mínim doncs, un 20% del que val aquest pis o en el millor dels casos un 10%, més les despeses que genera la compra. Què passa? Que clar, els preus de compra a Barcelona tampoc no és que sigui molt econòmic. Aleshores, hem de pensar que aquell que vol comprar una vivenda doncs, ha d'haver fet un estalvi. El problema és que cada cop la gent pot estalviar menys. Els sous són baixos i tens poc marge per estalviar. Per tant, una opció fàcil seria llogar. I el que estem veient a Barcelona, doncs, bueno, doncs, evidentment les coses estan pujant molt i això és perquè hi ha molt poca oferta i molta demanda. És això, realment.
Perquè bàsicament el problema és la paga o el dipòsit. Quan tens una hipoteca, diguéssim, els diners que dones per l'entrada del pis, el gran problema, la gran dificultat per accedir a un pis de compra, que els bancs avui en dia financien, com deia, són 80%, i hi ha persones que no tenen aquest 20% per poder doncs, accedir a un pis de compra.
Exacte. Clar, tu pensa que no només aquest 20%, sinó després també les despeses, Pensa que l'impost de transmissions patrimonials estan pagant un 10%. Per tant, del total de la venda. És a dir, que al final, algú que vol comprar pues, ha de tenir una quantitat de diners important estalviada. I si no la tens, pues, no tens opció de comprar.
Clar.
Aleshores, clar, potser tens una renta bona, tens uns ingressos relativament bons que et permetrien comprar, però com que no tens aquest estalvi no pots fer-ho. I aleshores el lloguer pues, és una opció que tens, no? I si vols viure a la Barcelona, pues, acceptes aquest preu de lloguer, no? El que passa és, ostres, què podem fer perquè el preu, perquè ara el debat és què podem fer perquè el preu no segueixi pujant. Fent com a Berlín, no? Que han aturat durant 5 anys han fet una moratòria perquè no pugin els preus. Recentment a casa nostra s'ha intentat algo semblant i el Parlament ho ha rebutjat.
Sí.
No? La qüestió és quina és la solució, no? Jo abans de, ja saps, ja abans he opinat i m'he donat l'oportunitat d'opinar, jo no crec que la solució sigui prohibir la pujada de preus o marcar per llei un preu, no? Perquè entenc que això hem de saber en quin context estem, que estem en el context d'una economia de mercat. Fer això penso que pot ser molt perjudicial, no? Perquè al final tampoc no crec que això acabem aconseguint el que volem, perquè tu fas una prohibició que el preu no pugi més i seguirà ben aquesta pressió i al final trobaran maneres perquè el preu segueixi pujant. Jo crec que hem de prendre mesures que siguin naturals. Per exemple, Barcelona té capacitat per fer 40.000 pisos més. Però no s'ha fet res. 40.000 pisos entre lliures i protegits. S'està dient que és una proporció del 50%.
Hi ha terreny per poder-ho fer, aquests 40.000 pisos.
Exacte, i no s'ha fet. Ostres, portem ja molts anys parlant d'això. Vull dir, no és la primera vegada que tu i jo podem parlar d'aquest tema, no? Per què no s'està fent res? S'hauria de fer una... Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, tot el procés urbanístic és excessivament lent. O sigui, la societat actual té un dinamisme que necessita eines i una forma de treballar més ràpida. Llavors, clar, hauríem de transformar urbanísticament aquests terrenys per poder-los convertir en sòl urbanitzable amb les necessitats que actualment demana la ciutat i els ciutadans de Barcelona. Pues això s'hauria de fer amb rapidesa, depèn només de nosaltres. Això no és que hi hagi algú de fora, no, depèn de nosaltres. Pues això s'hauria de fer. I això no és una cosa que sigui excessiva encara, perquè estem parlant de anem a fer que el procediment sigui més ràpid. No?
Estaríem parlant de 40.000 pisos nous, que bueno, és el que s'anomena l'oferta de demanda. Si hi ha més oferta que demanda, doncs els preus baixaran. Hem de dir que de lloguer, curiosament, hem passat de que l'any 2011 hi havia un 30% de pisos de lloguer a Barcelona i el 2018 l'any passat hi havia un 35%. És a dir, tot i que pugen els preus, és perquè bueno, cada cop hi ha més gent interessada en lloguer perquè continuen incrementant-se el parc de lloguer de Barcelona, els pisos destinats.
Clar, penso que Barcelona també... veiem que a veure, la pujada del preu de lloguer és generalitzada, però clar, és una zona molt important, és Barcelona, perquè Barcelona és una ciutat que no només té la demanda dels ciutadans, sinó que després hi ha la demanda dels que venen de fora, hi ha la demanda també doncs, d'aquells que fan negoci amb els pisos turístics. Bon, hi ha tota una sèrie de confluència d'interessos que fa que aquí el preu encara vagi pujant més. Hem de baixar aquest preu com? Doncs, a l'entre que hi hagi més oferta. L'administració pot intervindre d'una manera que és posant en el mercat de lloguer pisos de propietat pública amb un preu que consideri que és just. I això inevitablement faria baixar la pressió que hi ha actualment en la pujada de preus. Si tu poses en lloguer 5.000 pisos amb unes rentes que considerem de socials a les quals podria accedir les famílies més humils, doncs està clar que això inevitablement farà que l'altre lloguer pues, tingui el seu preu, perquè hi haurà menys demanda, no? S'han de fer, jo crec que la solució no pot ser una sola mesura, sinó que s'han de buscar vàries que vagin coadjuvant en la mateixa direcció i crec que és la manera. Això de prohibir que els plats pugin és algo pràcticament impossible d'aconseguir, tot i que facis per llei. No hi crec gaire, amb aquest sistema.
Hem començat l'entrevista parlant de les hipoteques, d'aquestes persones que no poden accedir a un pis de compra perquè no disposen de l'entrada d'aquest 20% del preu de l'immoble. Fa uns anys els bancs donaven donaven el 100% d'hipoteca del valor del pis i fins i tot van arribar a donar una mica més. Tu creus que això algun dia ho podrem tornar a veure?
Pues, la veritat és que tot és possible, però serà una mica més complicat perquè si pensem bé què va passar... doncs això va provocar que després de vindre una crisi, la crisi no va ser per això, però va vindre una crisi i, clar, com que resulta que les hipoteques el que intenten després és que sigui com una garantia per poder recuperar els actius que s'han invertit en aquí, doncs, clar, què passa? Que si finalment aquests actius immobiliaris valen menys que les seves hipoteques, doncs, clar, això provoca un problema com el que hem viscut, no? Per tant, els bancs ja ara hi ha un control molt estricte. I avui dia tu vas a algun banc que potser dona un 90%, sí. En alguns casos molt concrets, però no superen d'aquí. Hem de sumar, a més, la despesa que suposa comprar, que has de pagar notari, registre, sí. I has de pagar l'impost de transmissions, o l'IVA, però clar, un 10% del que val
el pis.
Aquest pis. Per tant, vol dir que has de partir d'una quantitat important, i això està fent que la gent, no perquè no vulgui, sinó no li queda més remei que jugar. Després també, sí que és veritat que notem una certa tendència amb persones més joves que això de comprar doncs no els acaba de convèncer tant ja per concepte. I què passa? Que ells demanden lloguer, però clar, com que hi ha poca oferta de lloguer, doncs això també contribueix a que el preu pugi, no? També jo sempre, ja fa temps que reivindico una normativa que sigui atractiva pels promotors. De tal manera que el promotor, quan pensi en fer pisos, pugui ja també fer una oferta dirigida al lloguer, no tant a la venda. En aquest sentit, penso que una reforma de la llei de l'IVA que permetés als promotors recuperar-se de l'IVA d'aquests pisos que van destinats al lloguer seria molt interessant i seria un atractiu potent per ells. I això també ajudaria indiscutiblement a que abaixés el preu de lloguer, perquè hem de pensar que el problema de la pujada del lloguer ja no només és un problema per les famílies més humils, sinó que és un problema per tots. El que no té sentit és que un ciutadà de Barcelona hagi de destinar el 43% dels seus ingressos a pagar-se el lloguer, perquè hem de pensar que després ha de pagar moltes altres coses, no? I ha de viure, no? Doncs clar, això és un problema social que penso que, a més, Barcelona, com una ciutat molt important, doncs és la punta de l'iceberg, no? Però en el fons està marcant una tendència que ens hauria de preocupar i que haurien realment de forma decisiva abordar per solucionar-la. No?
Mm-hmm. Doncs queda dit, Joan Carles Codina, professor de l'Autònoma, advocat expert en el tema del sector immobiliari. Moltíssimes gràcies per tenir una trucada un cop més del Duro Seu 4 Pessetes.
Moltes gràcies, Quim. Bon dia.